Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta tarda farà 5 anys de l'explosió mortal a la indústria química i coxe a Tarragona. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i a dia d'avui continua pendent el judici, tot i que la Fiscalia ja apunta que es podria celebrar enguany o bé a principis de 2026. Els veïns de la Canonja i de Tarragona Ciutat, per la seva banda, reclamen una legislació molt més dura per a la petroquímica i alerten que la població no té prou informació en cas d'un nou accident químic. En canvi, des de Protecció Civil posen en valor el canvi que ha suposat la recuperació del Pla Sec de Tarragona. La Yolanda Canales dibuixa d'aquí uns instants la situació actual. Abans posa el retrovisor fins veure el fatídic 14 de gener de 2020.
Eren les 6:37 de la tarda quan el reactor de la planta d'Icoxe va explotar i va provocar la mort de 3 persones, 2 treballadors de la companyia i un veí del barri de Torreforta, el Sergio, que estava a casa seva, però una planxa d'una tona va sortir disparada arran de l'explosió i va impactar contra l'edifici d'habitatges on residia. 12 persones també van resultar ferides. D'entrada, va haver un problema de comunicació. L'empresa va tardar més d'una hora en alertar de l'accident a la Generalitat. Els bombers també van actuar gairebé a cegues, però van actuar ràpid per evitar que es pogués produir una explosió en cadena. Protecció Civil no va activar a temps els mecanismes de protecció a la població i no van sonar les sirenes de risc químic. Es va produir, en definitiva, una situació de caos i desinformació. 5 anys després, encara hi ha molta feina a fer, diuen els protagonistes, però sí és cert que s'ha avançat. D'entrada, s'ha recuperat el Pla Sec, però com diu el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, Alfonso López, ara s'ha d'acabar de vestir.
Cuando llega el desgraciado accidente del año 19, ¿qué pasa? No sabemos reaccionar. ¿La gente qué hace? Volvemos al 87, salir corriendo, porque no había nada, ¿no? Entonces eso era preocupante, ¿no? Que en tantos años no se hiciera nada. Lo primero denunciábamos que el Plan Sec de Tarragona se lo llevaran a Barcelona. No pinta nada, hay que hacerlo aquí. Es verdad que viene el plan de seguridad de Tarragona viene aquí, pero viene desnudo. Viene sin nada. Y ahora llevamos 5 años entre todos trabajando para vestirlo y bien vestido.
També s'ha millorat la comunicació amb els ciutadans, s'han fet simulacres, s'han organitzat campanyes informatives amb una consigna clara, que els ciutadans es confinin, perquè quan es va produir l'explosió van seguir les activitats a l'aire lliure. Així mateix, s'han instal·lat sirenes d'avís de risc químic a diverses poblacions al Camp de Tarragona, s'ha posat en marxa el sistema d'avís a la població a través de missatges al telèfon no mòbil i s'està instal·lant una xarxa de sensors per si es generen núvols tòxics. Amb tot, el cap de serveis de Protecció Civil a Tarragona, Joan Carles Francesc, diu que el missatge de prevenció no acaba d'arribar a la població.
Fem moltes sessions informatives, moltes sessions d'informació a la població i sí que detectem que les assistències, no, l'afluència en aquestes sessions és molt minsa. Llavors, sí que som nosaltres, bueno, anem treballant amb els municipis, amb les diferents entitats de fer sessions informatives, però sí que veiem que el nostre missatge no acaba d'arribar prou a la població.
I també reconeix que 5 anys després hi ha un cert relaxament. De fet, des de Comissions Obreres, el seu secretari general d'Indústria a Tarragona, Pedro Carmona, creu que s'han de fer més simulacres.
I a dia d'avui, pocs simulacres s'han fet. S'han fet avanços, com el Pla Sec, que és important, que tinguem un propi pla de seguretat a Tarragona. S'han ficat sensors, sí, se va començar fent cosetes, però al final s'ha afluixat. Els simulacres que es fan cada vegada es fan menys i, a més, no només no surten bé, sinó que no se'ls fa un seguiment de quines han sigut les mancances que han estat.
I 5 anys després, el judici de la peça principal encara no té data, tot i que des de la Fiscalia apunten a que podria celebrar-se aquest 2025. Els veïns demanen que es faci justícia d'una vegada per totes, a més de que reclamen una legislació més dura i de que es facin més inspeccions al sector de la química.
Però, Yolanda, els veïns, la població demana encara més, demanen millorar la seguretat, ho fan les entitats veïnals, i per això aquest mes, el pròxim mes de febrer, s'instal·laran 567 sensors de risc químic a l'entorn de tota la petroquímica de Tarragona. El sistema està previst que entri en funcionament durant aquest mateix any, però més enllà del primer trimestre que s'havia anunciat inicialment.
Aquests aparells detecten fins a 8 components diferents, entre ells diòxid de sofre, òxid d'etilè, sulfur d'hidrogen, clor o amoníac. Substàncies que poden produir accidents amb núvol tòxic que afecti l'exterior de les empreses. S'instal·laran en 9 àrees que s'han denominat barreres. Al polígon nord hi haurà uns 175 sensors i al polígon sud i al port de Tarragona es col·locaran uns 400 més que s'han instal·lat en diferents suports com fanals d'enllumenat, torres elèctriques, pals de formació de torres d'electricitat, parets d'edificis o pals de fusta de cablejat elèctric. elèctric. Segons ha apuntat, Protecció Civil permetran protegir 96.500 persones de l'entorn del Pla Secta. La cap de Serveis de Tecnologia de la Direcció General de Protecció Civil, Raquel Canet, explica el funcionament d'aquests sensors.
O sigui, per cadascuna de les substàncies, quina concentració pot començar a provocar conseqüències negatives en la salut de les persones. Llavors, el que s'està treballant és en valorar a partir de quin moment els tècnics del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya han de rebre un avís proactiu conforme que una substància, un detector ha vist que ens acostem a aquests llindars que podrien suposar una afectació a les persones i, per tant, comença a desencadenar tots aquests protocols de resposta.
El 70% dels sectors ja estan col·locats i un cop tots siguin al lloc es farà la implementació del sistema, que es preveu que estigui plenament operatiu al llarg de l'any. En conjunt, els sensors tenen un cost d'1,8 milions d'euros.
Gràcies, Yolanda. Obrim ja l'ala de serveis. 5 minuts, millor dit 4 minuts i 2:45. Doncs estem a la setmana dels barbuts i aquest any està fent honor a la tradició i sobretot els matins venen marcats per un fred molt intens arreu de Catalunya. De fet, demà dimecres, per exemple, el dia començarà amb temperatures tan baixes com les d'avui, però al migdia els termòmetres es començaran a recuperar una mica en punt sobretot de les comarques de Girona, Barcelona i també la Catalunya central. I sapiguem com està la xarxa viària amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, tot i que en general domina la fluïdesa. Comencem destacant l'autopista AP7. Només hi ha un creu obert per circular a Sant Celoni en sentit sud, en sentit la Roca del Vallès, per un accident. Això provoca 4 quilòmetres de retenció. L'eix transversal a la C25. Hi ha un carril tallat Artés en sentit Lleida per un vehicle avariat. Això alenteix la marxa en aquest tram al llarg d'un quilòmetre. I a la ronda litoral de Barcelona, la B10, hi ha lentitud i aturades Bon Pastor en sentit nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No deixem l'àmbit dels serveis perquè avui el govern de la Generalitat ha donat el dret de sortida al traspàs d'un tram de la R1 de Rodalies, en concret el que va entre la Sagrera i Massanet-Massanes, i que l'acord entre el govern central i la Generalitat ja contemplava que seria el primer en canviar de mans. És una connexió que transcorre íntegrament per Catalunya i, per tant, ha facilitat molt tots aquests tràmits de traspassar-ho. Ara bé, caldrà veure si amb el traspàs s'acabaran també els retards, si millorarà el servei, la seguretat dins dels vagons, entre d'altres aspectes. La consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque, diu que aquest mini traspàs és només un primer pas d'un procés que ja no té marxa enrere.
De fet, la consellera ha insistit en que l'objectiu és que es traspassin totes les línies que operin a Catalunya perquè aquesta comunitat autònoma disposi d'un sistema de rodalies o del sistema de rodalies que es mereix, de tal forma que els trens surtin puntuals cada dia. Són paraules de Sílvia Paneque, qui ha deixat clar que els propers objectius seran la R3 i la R2 Sud. Però de moment s'ha donat un primer pas que en qualsevol cas, ha dit, no serà fàcil. De moment, el que es farà és demanar al govern central que exclogui el tram entre la Sagrera i Massanet de la R1 de la red ferroviària d'interès general. La consellera confia en que tot plegat es pugui completar el primer trimestre de l'any i a partir d'aquí aquest tram ja serà de titularitat de la Generalitat. Ara bé, la propietat de l'estació de bifurcació Sagrera continuarà sent de DIF perquè donarà servei a l'alta velocitat i també serà aquesta empresa qui operarà tota la línia, de moment, per evitar que els ciutadans notin qualsevol disfunció en el servei.
A poc, una cosa darrere l'altra, perquè no hi hagi cap disfunció en el propi servei, que això és el que no ens podríem permetre de cap manera. Per tant, mentre això es vagi produint, ens sembla que és prudent que sigui ADIF qui vagi operant aquesta línia, que és qui ho està fent fins ara. Val? Per tant, és una qüestió de prudència d'anar fent un pas darrere l'altre.
La consellera assegura que d'aquesta forma es dona seguretat jurídica al traspàs. I què es traspassa? Doncs són 73 quilòmetres de via, de les que 35,2 són de via doble i 37,6 en via única, que transcorren per 21 municipis de les províncies de Girona i Barcelona. En total hi ha 22 punts de parada, dels que 10 són baixadors i 12 són estacions. S'han comptabilitzat també 96 aparells de via, 12 passos a nivells, 8 túnels, 514 passos inferiors, 24 de superiors, 36 ascensors i 7 escales mecàniques.
I la Generalitat assumirà abans del 30 de juliol la gestió de l'ingrés mínim vital que el govern central va posar en marxa el maig de 2020 a l'inici de la pandèmia del coronavirus. Actualment a Catalunya hi ha dues ajudes, l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, i es busca una gestió unitària de les dues prestacions amb la lògica de la finestreta única. Des de fa 7 anys existeix la renda garantida garantia de ciutadania, que la van rebre 154.063 persones, mentre que l'ingrés mínim vital dona cobertura a 200.000, entre les quals el 45% són menors segons les xifres oficials. Poden demanar aquesta ajuda a les persones amb uns ingressos totals a l'any inferior a la renda garantida anual de 6.000 euros per una persona sola o fins a 13.000 com a màxim per una parella amb 3 fills. Avui ens aproximem a la programació de COPE Catalunya i Andorra a aquesta figura d'ajuda social necessària que rep crítiques en dos sentits diferents, que no arriba a totes les persones amb dret per demanar-les i que falten incentius personals de millorar. És a dir, que l'ingrés mínim vital serveixi per entrar o tornar a la vida laboral. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Amb qui heu analitzat el tema aquest matí a Renan Cope Catalunya i Andorra?
Doncs amb el professor i exdiputat al Parlament de Catalunya del Partit Popular, Joan López Alegre, el qual doncs ha defensat en aquest cas que l'ingrés mínim vital necessita més control per evitar escenaris on pot donar-se la picaresca, és a dir, de treballar per sota del requisit econòmic i així rebre l'ajuda i evitar doncs que aquest procés pugui tenir que l'ajuda hagi del sentit contrari al pretès.
És que es podria donar el cas que un repartiment de l'ingrés mínim vital que no fos prou curós o que estigués fomentant és que la gent busqués o bé ocupacions del que se'n diu minijobs o bé senzillament pensessin que no val la pena anar a treballar. Et ficaré un exemple. L'ingrés mínim vital aquest any ha tingut una modificació per la qual les persones que esgoten els 2 anys de subsidi d'atur automàticament passen a cobrar l'ingrés mínim vital. Clar, quin incentiu pot tenir, depèn de qui, per buscar una feina?
Hi ha una dada que pel professor i exdiputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya ha d'invitar al debat. A Espanya hi ha 150.000 llocs de treball sense cobrir. I López Alegre considera que l'ajuda pública ha d'anar vinculada a la búsqueda de treball per mantenir l'al·licient i la motivació de retornar al mercat laboral.
Pensa que hi ha una altra dada que és molt contradictòria. Espanya, abans et deia que som el país d'Europa que més treballa i que menys gent ja que treballa, doncs resulta que Espanya és el país d'Europa que té més número d'aturats, però a la vegada l'any es va tancar amb 120.000 ofertes de feina que no estan cobertes. Com es pot explicar que tinguem 3 milions d'aturats i a la vegada hi hagin 120.000 llocs de treball que no estan coberts? Doncs perquè no hi ha prou de motivació per dependre de quins aturats per anar a cobrir aquests llocs de treball. Hi ha països d'Europa que si tu no acceptes una feina, aleshores et retiren el subsidi. Això, per exemple, ho fan a Anglaterra o ho fan a Itàlia.
Quina és la quantitat que rep per l'ingrés mínim vital? Una persona rep aproximadament a Catalunya 605 euros. Dos persones d'unitat de convivència reben 785 i 966 per 3 persones. I així va augmentant progressivament depenent dels membres d'unitat familiar. I les entitats del tercer sector mantenen que aquesta ajuda és insuficient, que sol arriba a una de cada 3 possibles beneficiaris. Aquest any el govern de la Generalitat assumirà la gestió, tot i que el pagament continuarà del govern central, que aportarà a més 2,8 milions d'euros per la contractació de 100 tècnics que acompanyin els usuaris en la gestió.
Puedo saludar ahora a Alejandro García Gil, que es responsable de política social de Oxfam Intermón. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a ver, estamos analizando hoy el impacto del ingreso mínimo vital, que ya será gestionado por la Generalitat de Cataluña, pero bueno, entremos en materia, en la línea de que ya hace 5 años que está funcionando este ingreso mínimo vital. ¿Hay resultados, y desde vuestra organización, estos resultados son positivos, el balance que hacéis?
Nuestro balance es agridulce en estos 5 años que va a cumplir el ingreso mínimo vital, porque es indiscutible que ahora hay personas que están en situación de vulnerabilidad, que están recibiendo una prestación y sus vidas han mejorado, ¿no?, con este ingreso extra que tienen. Pero también hay una realidad, y es que el ingreso mínimo vital llega aproximadamente solo a la mitad de la población vulnerable que tiene derecho a percibir el ingreso mínimo vital porque cumple los requisitos de renta, pero no lo está disfrutando, bien sea porque no conoce la herramienta o porque el trámite para solicitarlo es tan complejo que terminan desistiendo en el camino. El trámite burocrático al final es una traba.
Claro, y en estos 5 años, estas trabas que comentabas, quien tiene que resolverlas ha sido incapaz, digo yo, de en fin, modificar el sistema para que sea mucho más ágil, mucho más rápido, y que esta gente necesitada pues no tenga estos obstáculos burocráticos, de desconocimiento, o la famosa brecha digital. Alejandro, ¿qué ha ocurrido para que nos haya agilizado todo esto?
Bueno, lo que ha ocurrido, por un lado, es que el ingreso mínimo vital se aprueba, digamos, de manera sobrevenida en mitad de la pandemia, y seguramente había un problema de expectativas. La propia Administración Central no era consciente de lo que iba a significar aprobar de golpe una herramienta de este estilo. Por otro lado, no se han puesto los recursos suficientes, especialmente los recursos humanos en las oficinas de la Seguridad Social, del Ministerio de Inclusión, para que gestionaran y ayudaran a las personas más vulnerables. Porque, claro, tú lo hablabas, ¿no?, de la brecha digital. Ya no solo es pensar una brecha digital de personas mayores, sino que en muchas ocasiones las personas con menos ingresos también son las personas con menor nivel educativo. Exacto. Así que si tú les das un formulario lleno de legalismos, de documentos a aportar en palabras que no se entienden, pues es más difícil, ¿no?, que una persona que ya tiene pocos recursos, que igual tiene que pedir el día libre para trabajar, o sea, no va a ir al trabajo ese día, encima una documentación farragosa que no se entiende.
Claro.
Una de las cosas en las que ha fallado el gobierno o está intentando mejorar es en ampliar la plantilla para poder atender todas las solicitudes que hay.
Y en este caso, lo que te comentaba al principio, el caso de Cataluña, este ingreso mínimo vital ha sido traspasado a la comunidad autónoma. ¿Puede ayudar a agilizar todos estos problemas que nos comentabas ahora, o es muy pronto para dar un vaticinio en este sentido?
Bueno, yo creo que las perspectivas son positivas. Lo primero, porque cuanto más cercana es la administración al usuario, al beneficiario, es más fácil hacer las gestiones, ¿no? Porque es más probable que haya oficinas de ayuntamientos y de la comunidad autónoma, ¿no?, de Cataluña, cerca de la persona que lo va a solicitar, que la oficina de un ministerio. En cualquier caso, también hay una buena señal, que no es una buena noticia, ¿no?, pero es una señal. La renta garantida, que es el programa que tiene Cataluña, que tenía Cataluña, de ingresos garantizados, que sería equivalente al ingreso mínimo vital, la renta garantida tiene un porcentaje de solicitud y recepción más alto que el que tenía el ingreso mínimo vital. Entonces, si Cataluña hace bien la integración de su renta garantida con el ingreso mínimo vital, la perspectiva es que podría llegar a más gente dentro de la gente que puede optar al ingreso mínimo vital, que llegaría a más porcentaje de esa gente, ¿no?
Veremos.
La perspectiva es buena, pero hay que tomar pasos en la dirección correcta.
Primero que se cambien las cosas y luego ya veremos cómo funciona. Alejandro, ahora mismo, ¿el importe de este ingreso mínimo vital cuál es y si se ha actualizado con el inicio de 2025?
Sí, se ha actualizado el importe, ha subido casi un 5%, y ahora mismo está en alrededor de los 600. Bueno, esto cambia, es importante saberlo, que varía en función de si eres una única persona la que lo está solicitando. Por ejemplo, pues si yo, que vivo solo, no tengo cargas familiares y cumpliera los requisitos, sería un máximo de 650 euros aproximadamente lo que podría recibir. Esto es no que me dieran 650 euros, sino que si yo tengo una renta de 300, me darían la diferencia hasta alcanzar esa cifra, ¿no?, de 650 euros. Cambia, si ya tienes hijos o una persona dependiente porque tiene una discapacidad, hay fórmulas que varían y incrementan la cuantía. Menos no es nunca. Pero bueno, pues por tener hijos a cargo, personas a cargo, aumenta esta cuantía.
Muy bien, Alejandro, nos comentabas antes que nació todo esto, pues bueno, a raíz del tema de la pandemia también, cuando se hizo más fuerte. La idea fundamental de este ingreso quizá era que estuviera diseñado como un estímulo para facilitar el empleo, un estímulo al empleo, o sea, ligarlo con la búsqueda del empleo y también la formación. ¿Esto es el camino correcto? ¿Se está haciendo, Alejandro?
A nivel estatal se empezó a hacer el año pasado, todavía es pronto para poder hacer una evaluación del funcionamiento, Pero bueno, sí es cierto que todas estas prestaciones tienen que tener un componente que se llama evitar la trampa de la pobreza. Y es que tú solo con la ayuda no sales de la pobreza, ¿no? Es lo que comentaba ahora, con 650 euros, que es el máximo que podría tener una persona, no vas a salir de la pobreza, y menos como están los alquileres y los precios.
Pues Alejandro García Gil, de Oxfam Intermón, gracias por atender la llamada de COPE Cataluña y Andorra, analizar cómo está el tema del ingreso mínimo vital y también esta renta garantida de la ciudadanía aquí en Cataluña, que tendrán que fusionarse pues de aquí a muy pocos meses. Seguimos.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Encuentro el pino de, en este caso, de Poli.
¿Penalti o no penalti? En tiempo de juego cada detalle cuenta.
Poli, pero que no da pa' penalti, si nadie dice que no haya acto.
No da.
Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, los octavos de la Copa del Rey en COPE. Almería-Leganés, Pontevedra-Getafe, Barcelona-Betis, Elche-Atlético de Madrid.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El gimnasio, comer mejor, aprender inglés... Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso, con Berti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en berti.es y empieza el año ahorrando tiempo y dinero.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Et demano atenció a aquesta notícia i a la xifra que t'explico. 1 milió d'euros és la quantitat que ha de pagar una empresa de Tarragona per la mort d'un treballador que es va suïcidar en el lloc de feina per culpa de l'estrès i també l'angoixa. Sergi Tor, explica'ns.
Social número 2 de Tarragona, condemnat en les mercantils, Alcover Química SL i Cromogènia Units S.A., amb dues connectades societàriament per incompliment amb el seu deure de prevenció i vigilància dels riscos psicosocials, a indemnitzar amb el pagament de 1.140.000 euros a la família de l'antic director de fàbrica de la companyia que es va suïcidar a les instal·lacions de l'empresa el passat maig del 2020. Segons l'advocada de la família, Pilar Cases, a migdia de COPE Catalunya, el 2012 el directiu va ser acusat de 2 delictes mediambientals per vessaments. Ell va reclamar a l'empresa millores per evitar-ne de nous i va pactar amb fiscalia una condemna inferior a 2 anys de presó per evitar la seva entrada en un centre penitenciari. Segons l'advocada de la família, no es va fer cap mena d'inversió, tot i les reclamacions del directiu, i el primer trimestre del 2020 la Fiscalia de Medi Ambient va tornar a imputar el directiu per nous vessaments, que es va combinar amb l'inici de la pandèmia. Pilar Cases.
Ell estava a punt de signar 2 anys de presó, que si és un únic delicte, una primera vegada de condemna, doncs pots demanar la suspensió i no entrar en presó, però quan va veure que tot i que ell demanava que prenguessin mesures no es prenien i això va provocar nous vessaments, això podia provocar un nou procés penal en el que ell una altra vegada constés com a imputat. Ja era reincidència i ja sí que hauria d'entrar a presó. A això se li va afegir tota una situació de gestió del dia a dia de la fàbrica durant la pandèmia, en la que el que ell proposava no es tenia en compte i havia de prendre decisions que, doncs, que amb les que no estava d'acord, d'alerta, de tancaments de l'empresa i de més. Que tot això, com a directiu de l'empresa, tenia una situació de pressió important.
La sentència considera acreditat l'existència de greus incompliments materials en matèria preventiva i mancances significatives en les obligacions de protegir la salut i la integritat del seu treballador per part de l'empresa.
Què diu la sentència? Que si l'empresa hagués pres les mesures de prevenció de riscos laborals que estableix la llei, especialment en matèria de riscos psicosocials, i més coneixent la situació que estava vivint el seu directiu, potser no hauríem arribat a aquest final de la mort, de la defunció del directiu de la fàbrica.
La sentència és en primera instància, jutjat social número 2 de Tarragona, i per tant es pot presentar recurs a instàncies superiors. La jurisprudència judicial correspon sempre a les sentències del Tribunal Suprem.
Com segurament ja heu notat, les temperatures han caigut de manera considerable aquests últims dies i alguns ajuntaments, com Badalona o l'Hospitalet, ja han activat l'operació Fred o l'operació Iglú. I al Camp de Tarragona, tant a la capital com a localitats properes, on el termòmetre ha caigut fins a 3 i 4 graus negatius, també s'ha posat en marxa Claudia Cifuentes.
Així és. L'onada de fred ha arribat a la província tarragonina i amb el descens del termòmetre, l'Ajuntament ha decidit adelantar l'operació Iglú abans que els termòmetres marquin els 2 graus. A partir de les 9 del vespre, una dotzena de voluntaris coordinats pels serveis socials de Tarragona treballen conjuntament amb la Creu Roja, Protecció Civil i la Guàrdia Urbana, passejant per la ciutat per buscar persones sense llar i oferir-los allotjament temporal per resguardar-los del fred.
Estamos seguros ya de que tenemos 9 personas menos durmiendo en la calle porque hay 3 pisos ya en funcionamiento de emergencia que cedidos por la Agencia Catalana del Habitatge y en un trabajo conjunto con Esmausa. En estos 3 pisos hay alojados 3 jóvenes en uno, 3 mujeres en otro y 3 hombres en otro.
La consellera de Protecció Civil, Sònia Ors, ha destacat que sempre és millor arribar a les persones sense llar abans que els termòmetres arribin a zero. A finals de l'any passat, els serveis socials van posar en marxa 3 pisos de transició a 9 persones sense llar, cedits per l'Agència d'Habitatges de Catalunya. Són habitatges temporals que es troben a barris de Torreforta, Bonavista, Sant Pere i Sant Pau. Calculen atendre a una 80 d'individus, servint-los també caldo calent i mantes.
Ja era hora, finalment, gairebé tots els dispositius electrònics tenen un carregador únic, acabant amb la disparitat que existia fins ara i que no sols generava confusió entre els consumidors, sinó que suposava una important font de residus electrònics. L'entrada en vigor de la directiva europea, que es va produir a finals de 2024, estalviarà diners als ciutadans i impactes al medi ambient. Tots els telèfons mòbils, tauletes, càmeres, auriculars, llibres electrònics, ratolins, teclats, altaveus, doncs tindran que funcionar ja o funcionen ja amb un sistema únic de carregador. Avui, a Rere en Cop i Catalunya i Andorra, anem a parlar dels avantatges que suposa aquest canvi important en el món electrònic. Concretament ho hem fet amb el pèrit judicial Bruno Pérez Juncà, amb ell ha estat la Mar Puerto.
Sí, avantatges que suposen un canvi en positiu pel que fa a la comoditat del consumidor i també a la responsabilitat mediambiental. Que un sol carregador funcioni per tota una varietat de productes electrònics, independentment de la marca, és un gran avenç que ofereix beneficis a tots, des de reduir els residus mediambientals a ajudar les llars a netejar els seus calaixos plens de carregadors incompatibles o no utilitzats. Ho ha explicat Bruno Pérez Juncà, pèrit judicial informàtic.
Ja fa temps que es va dir que es tenia que normalitzar i els fabricants, en aquest cas, doncs, tothom tenia que ser un format USB, format B, que ho van fer en els carregadors, però llavors el cable que connectava el telèfon, llavors ja cadascun portava la seva, no? I ara, per fi, ara podrem tenir que ja des de la connexió del telèfon, ja tot serà aquest famós USB-C.
Unes facilitats, a més, que a partir d'ara també ens han de servir per ser més conscients dels perills als quals ens enfrontem amb el carregador únic i dels que potser no en som del tot conscients fins que Juncà ens ho ha advertit.
Mai de la vida feu servir un carregador que no sigui vostre. No us en fieu d'aquests carregadors que corren per aeroports o que corren públics. Per què? Perquè hi ha una tècnica de... Esclar, el teu port de comunicacions, aquest port que carrega, no només carrega, sinó que també rep i envia dades.
Recordem que només el 2020 es van vendre a la Unió Europea 420 milions de telèfons mòbils i altres aparells electrònics portàtils. A més, cada ciutat ciutadà europeu posseix de mitjana 3 carregadors per aquests aparells, dels quals només utilitza 2 de forma habitual. El 38% dels ciutadans indiquen que tenen dificultats per carregar el mòbil, generalment perquè el carregador és incompatible, i cada any els europeus gasten uns 250 milions d'euros en carregadors que ara no hauran d'adquirir necessàriament per cada aparell.
Ja hem escoltat la importància i el via que anirà per tots plegats això de l'implantació del carregador únic des del passat 28 de desembre a les tablets, als telèfons mòbils. Volem conèixer també quin impacte en positiu tindrà pel medi ambient, i per això hem trucat i vull parlar amb el Julio Barea, que és responsable de residus de Greenpeace. Julio, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más, ¿eh?
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, yo creo que es una buena noticia para el planeta, para el medio ambiente, la implantación del cargador único. A ver, yo tengo apuntado aquí que es cierto que se van a reducir casi en 11.000 toneladas de residuos electrónicos esta iniciativa.
Pues sí, así son los datos que nos da la Unión Europea, efectivamente. Fijaros, en nuestros hogares, ¿no? Abre cualquier cajón donde tengamos todos los cables y tal, y mirar la cantidad y variedad de cargadores que tenemos. O sea, esto es una cosa que no tiene ningún sentido, y esto, pues, lógicamente, además de que es una muy buena noticia medioambiental, como puedes imaginar, por el tema de los residuos, el tema de, pues, fabricar todos estos tipos de aparatos, también es un ahorro económico, porque al final, bueno, pues, también se está diciendo que los nuevos aparatos vendrán o no vendrán con ese cargador en función de si ya lo tienes o no, con lo cual también claro. Es un ahorro económico para las consumidoras y consumidores.
Ahora, habrá la obligación de que tiene que llevar este cargador compatible con todos, ¿verdad? Los teléfonos móviles a partir de ahora, las tablets y todo, ¿verdad?
Efectivamente, claro. Cualquier aparato electrónico pequeño, desde GPS, reproductores de música, los teléfonos, las tablets, y en el 2026 también los ordenadores, con sí, lo cual, bueno, sí. Pues esto es un buen estándar, bienvenido sea. Muy ya bien. Un poco tarde, esto tenemos que haberlo hecho hace tiempo, pero en fin, bienvenido.
Julio, para los que no conozcan muy bien el tema, ¿qué se considera o qué consideráis desde Greenpeace residuo electrónico? A ver, cuéntanos.
Bueno, no es que lo consiga Greenpeace, esto está en la ley. O sea, realmente cualquier aparato pues efectivamente, cualquier aparato eléctrico electrónico, pues que tenga componentes, o que tengas cables eléctricos, o que tenga algún tipo de, bueno, pues de compuesto precisamente que forma parte de este tipo de aparatajes, esto es un aparato eléctrico electrónico. Va desde los electrodomésticos, una batidora, una lavadora, una nevera, hasta pues los teléfonos móviles de última generación, efectivamente. Todo esto son residuos eléctricos electrónicos, considerados también tóxicos y peligrosos.
¿Tan contaminantes son, Julio, estos residuos?
Bueno, depende de qué estamos hablando, pero sí, efectivamente, cualquier de esos aparatos pues tiene en su interior pues esos cables, esos compuestos de metales pesados, plomo, cadmio, en fin, una variedad ingente, también incluso metales preciosos, como sabéis, ¿no? Bueno, pues toda esta panoplia de elementos es lo que hace pues que sean considerados como tóxicos y peligrosos.
Claro. Reutilizar, reparar también es otra buena manera de reducir estos residuos electrónicos, ¿verdad?
Absolutamente, y absolutamente, y de hecho incluso ya está viendo una especie de movimiento, incluso páginas en internet que es como de vuelta al mercado, ¿no? Bad market, que dicen, no quería decir la marca, pero en fin, ya tiendas y establecimientos que te ofrecen precisamente pues estos aparatos reacondicionados con garantía, lo cual es pues, una opción magnífica, lógicamente, para no tener que fabricar y tener que comprar un aparato nuevo.
Estos residuos electrónicos de los que estamos hablando, en teoría, deberían estar controlados. ¿Lo están o, en fin, hay cierta manga ancha? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues efectivamente, tendrían que estar controlados, efectivamente, como bien dices. Dejamos, cada vez que compramos uno de estos aparatos, parte del precio es un depósito que dejamos para que se garantice esa recuperación y ese reciclaje. Sin embargo, hemos comprobado en muchas ocasiones que esto no es así, y de hecho incluso hay muchas empresas que se dedicaban a esta recuperación y reciclaje que han tenido que cerrar porque no les llega la cantidad suficiente de residuos. ¿Por qué? Porque hay un flujo paralelo y alegal, vamos a decirlo así, de hecho lo hemos denunciado hace ya muchos años, cómo terminan muchos de los aparatos en países en vías de desarrollo, generando un gravísimo problema ambiental y sanitario.
Tú lo comentabas, ¿dónde van a parar estos residuos electrónicos? Estos países, digamos, subdesarrollados y que tienen menos control sobre esto, porque el impacto de esta basura en el medio ambiente es muy grande, ¿no? ¿O qué?
es enorme, enorme. Nosotros ya en el año 2009 denunciamos como muchos de los aparatos que se desechaban en Europa y en Estados Unidos y en Canadá terminaban en Ghana, terminaban en Pakistán, terminaban en Nigeria, terminaban en la India, además en unas condiciones, como podéis imaginar, lógicamente, pues nada adecuadas, porque las empresas que se dedican a recuperar estos aparatajes pues tienen protección para las personas que trabajan ahí. Sin embargo, pues en estos países se quema directamente esas placas base para sacar los metales, inhalando esos vapores tóxicos, como decía, contaminando las aguas, en fin, un auténtico desastre. Y os invitamos a que entres en las páginas, por ejemplo, de Greenpeace, en la cual hablamos del vertedero de Ghana, precisamente de los electrónicos y la tragedia humana, ¿no?, de las personas que trabajan, incluso niños y niñas trabajando en condiciones terribles.
Infrahumanas. La ciudadanía, en este sentido, ya para acabar, Julio, ¿está suficientemente concienciada de esta problemática?
Pues pensamos que cada vez más, porque bueno, las campañas son importantes, la información que dan los medios de comunicación también son importantes y nos vamos concienciando más. De hecho, el ejemplo es que precisamente, como se está poniendo de moda, o cada vez es más habitual poder comprar aparatos reacondicionados o reutilizados, esto está muy bien, con lo cual, bueno, pues esperemos que esa concienciación siga calando en la sociedad y seamos mucho más conscientes de que al comprar uno de estos aparatos tenemos que intentar, bueno, pues usarlo al máximo posible y no a los 6 meses que ha salido el nuevo modelo con un megapíxel el más de cámara, tirarlo y comprarlo. Esto es un auténtico despropósito, una locura. Y también que nos ayuden los fabricantes, porque como bien sabéis, existe una obsolescencia programada, que bueno, pues se está también legislando a través de la Unión Europea para que esto deje de ser así.
Muy bien, Julio Varea, responsable de residuos de Greenpeace. Como siempre, gracias por atendernos, buenas tardes y hasta
la próxima ocasión.
Adiós.
Un saludo.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Joan Balloni, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Esports Cope, des de la tarda i 5 minuts. Avui ha parlat el president del Barça, Joan Laporta. Jo crec que poques novetats, no? Victimisme, no?
No ha explicat res que no sabéssim, tot i que feia molts dies que estàvem esperant aquestes explicacions, sobretot amb el tema de les inscripcions. Les ha donat avui Joan Laporta durant 1 hora i 45 minuts. No ha fet autocrítica, zero. Ha parlat de gestió correcta, això sí, ha tirat de la teoria de l'atac exterior per desestabilitzar el club i ha estat molt crític amb alguns mitjans de comunicació i molt crític també amb l'oposició. De seguida escoltarem a Joan Laporta i els seus arguments, també a Hansi Flick, que demà juga al Barça partit de Copa, vuitens de final a partit únic Barça-Betis. S'ha confirmat que Íñigo Martínez estarà unes 4 setmanes de baixa. L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del davanter Roberto Fernández, procedent del Braga, arriba cedit fins a final de temporada. En clau Girona escoltarem a Adolfi Geli, el president, que ha parlat del Mercato del Girona. El Joventut ha renovat Sam Decker fins a final de temporada i bona notícia en waterpolo, Bea Ortiz, la jugadora del Sabadell, ha estat designada millor jugadora del món del 2024.
Doncs enhorabona aquesta jugadora. Esports Copet, 3 i 5 minuts, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Ho deixem aquí, però l'actualitat continua d'aquí uns instants. Arribarà ja Pilar García Muñiz, com sempre, a la tarda, i te seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.